senyores i senyors, què està passant? És dimarts, és moment d'Anna Ferrer Albertí. Bona nit, grassoleta de bacallà de Sant Feliu de Guíxols. I espatxem el
d'arrens.
Però no és el moment de secundaris. Aquest any la dona tenia ganes d'experimentar i ens proposa una altra secció. Que atenció, com es diu?
Es diu Rigor Mortis. I la sintonia, deixa'm-ho dir, és el blues de l'oncle Fetid de la banda sonora de la família Adams. Fantàstic, tot adient.
Això ho expliquem tot, perquè us explicarem en aquesta bonica secció moltes maneres de morir. Això sí, sempre cèlebres i sempre a la ficció, perquè nosaltres aquí no matem a ningú.
No, i a la realitat també, però no les haurem provocat nosaltres. Seran casos coneguts de persones conegudes que ens treuen la culpa totalment d'haver-ho fet per època i...
Molt bé, doncs ara que sabem que estem exempts de tota culpa, comencem a conèixer avui les morts per enverinament, perquè avui és de la manera que morirem.
¿Queréis decirme cómo murió?
Oh, Mortimer, no seas tan preguntón. Ese caballero murió porque bebió un vaso de vino que tenía veneno.
¿Pero y cómo tenía veneno en el vaso?
Pues se lo pusimos en el vino porque se nota menos. En el té tiene un sabor muy especial.
Aquí s'ajunta Arsenico por Compasión.
I los chunguitos.
Com ho veieu? Fer-ho, com ho veieu?
Necessitava fer-ho. Estava cantat.
Espera, sentim-la una miqueta més. Que ens agrada tant que la deixaríem tota la nit.
No, però va, parlem en sèrio dels verins. Primer, deixar clar que es considera verí qualsevol substància que sigui perillosa pel cos, sòlida, líquida, gasosa, i que poden ser de diferents orígens, tant mineral com l'arsènic mateix, o el mercuri, vegetal, animal o artificial, com qualsevol de les porqueries que ens hem encarregat de fabricar industrialment la nostra espècie. I aleshores, que els efectes dels verins varien des de malalties de curta durada fins a la mort, que és el que ens interessa més
pràctic.
Avui. Passant per les lesions cerebrals, el coma, desfer les vísceres, què passa?
Haurem de dir que tot semblant-se amb la realitat i tot això, que no ho practiqueu a casa, allò que deien els mags sempre,
sisplau.
Uri Geller sempre ho deia, no ho practiqueu a casa.
No proveu els enverinaments a casa, sisplau.
Sisplau,
perquè, vull dir. Perquè, a més a més, això anava a dir, hi ha moltíssims casos d'enverinament molt famosos per tot arreu, tant d'incidents amb coses que eren verins però preses en molta gran mesura i que van acabar sent un final tràgic, com trames molt complicades d'espionatge, suïcidis, i ajuntant les dues últimes coses, les píldores aquelles que es prenen els espies a les pel·lis, perquè quan els agafen abans de torturar-los diuen no diré res. I clar, per això és molt difícil triar casos famosos per explicar, perquè n'hi ha molts, començant per als històrics. Hi ha molts personatges històrics, des de Sòcrates fins a l'arxiduc Carles d'Àustria, que van morir enverinats. Però jo tinc un enverinament.
No,
jo tinc un enverinament històric preferit, que és enverinament i moltes altres coses.
Va.
Així que
ho volem saber.
Si no hagués perdut el regal que em van fer les forces de les tenebres, la clau dels meus poders.
Què voleu dir, aquest reliquiari?
D'on l'has tret?
L'he trobat.
Dóna-me'l!
D'acord, no cal posar-se així.
El meu vell amic. I junts un altre cop. Ara s'acompliran els meus tenebrosos propòsits. I l'últim descendent del Romanov morirà!
Rasputin, no et ve a buscar, o et mates o et mores.
És
el tema.
M'estaven venint les cançons caigudes del cel. Doncs sí, i les pel·lícules, Anastàsia, meravellosa pel·lícula d'animació. Com haureu tots reconegut, per una cosa o per l'altra, parlem de Grigori Rasputin, el místic rus, que va tenir una mort entretingudíssima, molt famosa, que segurament molts ja coneixeu. Aleshores, posem-nos en situació. Grigori Rasputin tenia una gran influència en la dinastia.
I una barba molt llarga,
és un
hipster de Winti que et trobes a la Pola.
Exacte, i tenia una gran influència en la dinastia del Romanov, i va ser víctima d'un complot molt gran per part d'una part de la noblesa, diversos membres de la noblesa russa, amb Félix Yusupov al capdavant, van dir, titis, aquest tio no mola, ho van dir així a totes
així,
les
així, totes així, les segurament.
Els nobles russos deien això.
En rus de Sibèria.
Titis,
sí, sí.
El col·lega està a Mahara, què fem? I van dir, no passa res, no ens agrada la influència que té en la Zarina Alexandra. El matem i ja està. El pla era aquest. Diem, el convidem al palau d'en Yusupov, li oferim un banquet, però el banquet tot està farcit de verí, el vi té verí, el pa té verí...
Llavors només podia menjar el senyor Rasputin, no podia menjar ningú
sí,
més.
Sí, o potser van apartar unes quantes coses per dissimular allò de, el plat d'en Yusupov és l'únic que no
que
té res,
menjar.
I tota la resta, tot el que es prengui en Rasputin estarà enverinat, però amb una dosi que, bueno, per matar 8 elefants de cop. O sigui, era una cosa bestial.
No s'hi posaven per poc, eh?
I clar, van dir, ja està, ja ho tenim, sí. L'enverinem, amaguem el cadàver o el que sigui i ja està. Però atenció als fets. Què va passar? Rasputin arriba al palau, es posa a menjar i a beure, molt tranquil, va menjant durant tota la nit i està bé. I hi ha un moment que sembla, ai, no em trobo gaire bé, però no, però es recupera
però
de seguida.
Però no acaba de...
El següent que sabem és que agafa una guitarra i es posa a cantar cançons folklòriques russes, com si no hagués passat absolutament res. I el pobre Yusupov està seguint-li la corrent, però s'està desesperant. Què faig? Avorto la missió? Aquest home està perfectament.
Li fumo un martell al cap, que hauria estat més fàcil que l'enverinament.
Més o menys, diu, espera't un moment, no m'ha servit el verí que li he posat, però... tenim pistoles, pujo les escales un moment, baixo amb la pistola, el disparo per l'esquena.
Jo trobo que era molt més fàcil.
Sí, i de fet és el que va fer, en Rasputin cau a terra, sembla que està mort i al cap d'una estona s'aixeca i s'escapa del palau. Però com pot ser?
Però
veure,
aquest senyor era místic o era una versió 2 del fantasma de Canterbury?
Deien que era immortal, per tant, estava fent bastant d'honor al rumor. Mm-hmm. I clar, el tio s'està escapant, disparat per la neu, al mig de les terres d'en Yusupov. Surten tots els nobles una altra vegada, l'acribillen a trets. Diuen, vale, ja està, l'hem mort, ja està, tot bé. Agafem-lo, el tirem al riu i ens n'oblidem. Data final... Quan van fer l'autòpsia al cadàver de Rasputin, després de trobar-lo al riu, no la van... causa de la mort era ofegament. No eren els trets.
Va poder amb tot, menys amb l'aigua, no?
Exacte.
No li agradava l'aigua.
Exactament.
No es dutxava aquell home.
I bé, i acabats amb Rasputin, el gran moment de la mort de ficció.
Vaja, amb un home llest posaria el verí a la seva copa, perquè sabria que només un ruc beuria de la copa que li han ofert, però jo no sóc cap ruc, per tant, de cap manera puc beure de la teva copa. Però tu ja sabies que jo no era cap ruc, i és clar, ho has previst, o sigui que no puc triar la copa de davant meu.
Aquest magnífic fragment pertany
a... la princesa promesa, que ens agrada moltíssim. Ja vam parlar de l'Iñigo Montoya i ara parlem d'en Visini, que és el llefiscós, molt llefiscós, de la peli, que hi ha, bueno, de la peli, del llibre. Hi ha una escena molt guai on en Wesley, que és l'heroi, li diu, molt bé, hem de batre'ns en duel, però serà un duel d'intel·ligència. Jo et poso dues copes a davant i només una de les dues està enverinada. Tu tria la que vulguis... Tots dos bevem alhora i guanya qui queda viu, perquè, òbviament, l'altre, la palma, instantàniament, és un verí potentíssim. I en Visini fa tot bueno, un parlament llarguíssim fent deduccions de «Ah, però tu, jo no sóc cap ruc, però tu sabies que jo no sóc cap ruc, bla, 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 bla». Fa trampes, igualment, beu de la seva copa, òbviament, cau als pocs segons i en Wesley guanya. I aleshores la princesa li diu «Però Wesley, com t'has atrevit a enfrontar-te amb Visini sabent que és un trampós?» Diu «Perquè jo sóc més trampós que ell, perquè totes dues copes estaven enverinades, però el verí l'he posat jo i és un verí el que m'he fabricat una immunitat».
Un antídot, ai!
Per tant, no tenia manera de perdre.
Vaja, que ens encanten aquestes coses que passen. Rigor mortis, cada setmana, ja ho sabeu. Si teniu més ganes de sentir aquesta dona, sí. La gent està... Mira, ella i uns quants amics seus estan muntant una campanya de Verkami i sí. Heu d'anar a buscar una cosa que es diu...
Verícid sulfúric. Serà un podcast de radioficció molt guai. Podem penjar el link al Facebook perquè tothom
ara
pugui
penjarem,
veure.
Ara penjarem.
En tenim moltíssimes
invertiu,
ganes i serà
invertiu.
Molt guai si ens podeu posar, no sé, 5 euros o encara que sigui un me gusta al Facebook perquè tenim moltes ganes de fer-ho i si surt bé, sortirà molt bé. Així que animeu-vos.
Doncs no us moriu. Torneu demà a les 9 de la nit que us volem aquí i escoltant el Cabaret Elèctric. Esperem que us ho hàgiu passat bé. Josep Maria Marçà, Míriam Riau, que us ha parlat Montse Virgili, bona nit.